Un dimarts més els tenim amb nosaltres. Han arribat els components del núvol, no tots. Avui ens falta la component femenina, però ens acompanyen el Guillem i el Marc. Els dos, molt bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia, Carme. Doncs molt bé, aquí, com amb les piles carregades, molt bé.
Amb les piles carregades?
Sí, perquè jo havia faltat a l'últim programa.
Llavors tu ara encara les tens intactes.
Exacte.
Molt bé, molt bé, molt bé. Disposats a omplir d'informació interessant per als joves els pròxims minuts, com de costum, Guillem, fem els 5 cèntims?
I tant. Doncs avui us hem portat a un fenomen que ens vindrà a parlar d'un viatge molt enriquidor i exòtic que ha fet. Després, com sempre, us portarem les tendències a les xarxes. I, per acabar, escamparem la boira i us recomanarem diverses novetats que tenim preparades per vosaltres.
Molt bé, doncs entrem en matèria i ho fem de seguida amb el fenomen d'avui.
Bones, núvols! Avui tenim amb nosaltres a la Carlota Corbella, una estudiant santcoatenca que en el pas de la universitat va decidir marxar als Estats Units a estudiar física. Durant l'estança va decidir viatjar fins a Cambodja per estudiar-hi durant un estiu mentre feia un voluntariat per ajudar la gent més necessitada. Deixem que ens expliqui això i molt més. Benvinguda, Carlota.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Primer de tot, com vas prendre la decisió d'anar a estudiar a l'estranger, concretament als Estats Units, i quant de temps t'hi vas passar?
Doncs jo, després de fer el batxillerat aquí, a Sant Cugat i a Barcelona, no sabia molt bé quin camí emprendre, no sabia bé si fer maths, física o alguna cosa de ciències, i no sabia ben bé on estudiar. I vaig decidir, doncs, de passar un any, d'aplicar una beca i de passar un any als Estats Units en un internat, en una boarding school. I des d'allà vaig decidir, doncs, aplicar a universitats estrangeres dels Estats Units i me vaig quedar allà a estudiar la carrera.
On estava situada exactament dels Estats Units, perquè ho sàpiguen els oients?
Està a la costa est, al sud de Nova York, a Nova Jersey.
Què et va treure per anar a estudiar en un país com Cambodja quan tenies estabilitat i comoditat als Estats Units?
Doncs volia sortir una mica de la meva zona de confort. Jo estava als Estats Units estudiant, però mai no havia conegut... Sí que havia conegut món, però mai no havia tractat, no ho sé, mai, sempre havia estat estudiant dins la recerca, la investigació, i volia saber una mica què era el món didàctic d'ensenyar ciència i de posar-me a fer un voluntariat, de fer comunitat social, servei per la comunitat, i d'anar a fer alguna així experiència alternativa en un país en vies de desenvolupament. I vaig optar, doncs, pel que hi havia a l'altre punt del món, i me'n vaig anar allà al Sud-Àsia, a Cambodja, per Laos i per Tailàndia.
Quina va ser la reacció de la teva família i els teus amics quan els ho vas comunicar?
Doncs, al principi, bé, no me'n recordo gaire, al principi vaig buscar jo l'oportunitat pel meu compte, va ser una oportunitat que vaig buscar a través de la universitat, i com que vaig trobar el finançament jo soleta, doncs, un cop els vaig explicar que havia trobat aquest viatge i aquest voluntariat i aquest nou treball allà al sud-est d'Àsia, doncs, em van apujar en el que van poder, i bé, ja no hi havia com volta enrere, perquè ja m'hi havia ficat.
Però tot i això va ser una reacció positiva, no? T'hi van animar.
Sí, no... Bueno, alguns van pensar que estava una mica cabra loca. Perquè sí, no és una cosa molt, molt normal, això d'anar-se'n, d'estar allà estudiant molta ciència i molts ordinadors i moltes coses i moltes mates, i de cop anar a voler ensenyar a nens que no tenen escola i que tenen pocs recursos humans per sobreviure.
Explica'ns una mica, Carlota, en què consistia aquest voluntariat que vas fer a Cambodja, una mica quina era la teva rutina allà.
Sí, jo vaig estar en dos projectes. El primer projecte vaig estar ensenyant a nens que eren portats des d'arreu de Cambodja a una de les millors escoles, una escola anglesa, durant uns anys, des que tenien 7 fins que tenien uns 18 anys, i jo era la professora de ciències durant uns camps d'estiu, el que serien unes colònies d'estiu aquí. I vaig començar un currículum d'unes colònies d'estiu i els hi ensenyava experiments de laboratoris, algunes experiències al camp i el que seria un professor així de biologia, de física, de química, tot d'experiències de laboratori, del que seria aquí Ciències de la Naturalesa, a nens de l'ESO, de primària, tenien entre 11 i 14 anys, i bé, en lloc de fer-ho, també hi havia lliçons del que seria de pissarra, però era tot molt experimental, en funció dels interessos i les motivacions dels nens. Aquest va ser el primer projecte i cada dia doncs, estàvem 8 hores junts amb els nens en un laboratori o anàvem a fora, a la natura, en funció del que els interessava i així molt didàcticament. Llavors els nens anaven aprenent, motivant-se i els anava guiant en això. I el segon projecte que vaig fer va ser un d'instal·lació de plaques solars. Vaig portar un kit de desmuntat de plaques solars als Estats Units i amb nens ja una mica més grans els hi vaig ensenyar a tot el que seria una mica d'energia solar, d'enginyeria elèctrica, i vam poder muntar a través també d'una organització d'energies renovables de Cambodja, a la qual vam consultar per comprar uns panells solars, vam muntar unes plaques solars i les vam anar a instal·lar a una escola d'una província. I aquest va ser el segon projecte, però això ja ho vaig fer amb nens una mica més grans que ja tenien més coneixement de física i d'enginyeria.
En total, quant de temps t'hi vas passar amb aquests dos projectes?
En aquests dos, 8 setmanes. I després vaig estar un temps viatjant pels països, però pel meu compte.
Mm-hmm. Quan parlem de voluntariat, entenem que tu no cobraves res per fer aquesta feina.
No, era més que un voluntariat, era un tipus de treball que jo havia obtingut a través de la universitat, perquè vaig haver d'estar... Bé, abans de fer el treball vaig haver de fer uns cursos per formar-me com a professora de ciència i com a professora de muntatge de plaques solars, diguem-ne. Com a enginyera elèctrica, però no tot el currículum d'una enginyera elèctrica, sinó un curs de muntatge de plaques solars. I llavors la universitat em va donar uns diners per poder pagar-me l'apartament, per poder-me pagar tot el viatge, de manera que a mi em resultés...
Et van subvencionar, diguem...
Sí, em van subvencionar el viatge.
Uh-huh. Quines diferències, així a nivell més general, hi ha entre el pla d'estudis del sistema educatiu espanyol si el comparem amb el d'Estats Units o més encara si el comparem amb el de Cambodja?
Ui, aquesta és una pregunta llarga, però la intentaré resumir. Perquè el sistema educatiu aquí està molt diferenciat, doncs, jo el que trobo per nivells intel·lectuals i per nivells tema edat. O sigui, aquí se separa que tots els alumnes d'una mateixa edat han d'assolir en un cert període de temps el mateix nivell intel·lectual, doncs primer l'ESO, segon de l'ESO, etc. I l'objectiu final és anar a formar un professional que sàpiga arribar a fer una carrera universitària o un grau professional o un títol de l'ESO. En canvi, als Estats Units l'objectiu és anar a formar un ciutadà. Més que un professional especialitzat en una carrera és anar a formar un ciutadà. Aquí pots trobar un professor de matemàtiques i allà pots trobar un artista, però que també sàpiga de matemàtiques, que sàpiga les dues coses. Un matemàtic que sàpiga molt d'art. En canvi, aquí és més complicat trobar gent que tingui, no que tingui interès, sinó que tingui formació en diferents camps, perquè està molt establert per professionalitats. En canvi, allà la gent és molt més ciutadana perquè tenen més oportunitat d'explorar els diferents àmbits, perquè ja no se'ls posa com dintre la secta dintre del seu sector des de tan petits. I se'ls deixa com explorar diferents oportunitats. I a Cambodja, doncs, en ser un país amb menys recursos, amb molta corrupció i encara en vies de desenvolupament, doncs l'escola és bastant precària i excepte una èlit molt petita, que és una minoria de la població que sí que té una escola privada de doncs benestant, l'altra part de la població assoleix uns nivells molt mínims i és una població bastant de subsistència, que bueno, hi ha molta gent analfabeta i en aquest sentit doncs costa que, malgrat que puguin ser gent totalment, bueno, un nivell intel·lectual totalment normal, doncs no poden arribar ni a poder assolir un nivell universitari ni títols de secundària.
Per tant, si poguessis escollir, optaries pel sistema educatiu dels Estats Units?
No necessàriament, perquè allà també el sistema de... En no haver-hi una educació... En no haver-hi una societat pública, com se diu... Hi ha també molta diferència entre un sistema privat i un sistema públic, que aquí no existeix tant. Aquí sí que també existeixen les escoles privades i escoles públiques, però el sistema públic trobo que està més ben muntat. Ara sí que trobo que aquí hi ha com... Però això ja és un altre discurs que tinc muntat per un altre dia, en tot cas, que hi ha un problema de base de com està format el sistema educatiu i d'ideologia de com s'ensenya.
Sí, vaja, cada sistema té els seus quès.
Sí.
Ara anem a parlar una mica més de tu i de la teva experiència, si et sembla. Com va ser el teu procés d'adaptació a Cambodja? Se't va fer difícil habituar-te a aquest nou estil de vida per tu?
No, perquè sabia que era un procés bastant... Sabia que era un període de temps no gaire llarg, sabia que estaria allà durant 3 mesos, volia explorar, volia viure el que fos i sabia que seria dur. Vaig tenir problemes amb una companya, però bé, després vaig estar viatjant fent de motxilera i em va agradar molt, la veritat, explorar així.
Quina és la pitjor experiència que has viscut durant la teva estança a Cambodja?
Ui, doncs... En tinc dues, la veritat. Una és que mentre estava una vegada anant amb bici per un dels carrers principals de Cambodja, em van robar a Saigo buscant sopar i em van robar el mòbil i em van robar la cartera. Per sort no em van robar el passaport i doncs em vaig quedar sense diners, sense targeta per agafar diners al meu banc i sense mòbil. I això em va molestar bastant per la resta del meu viatge. Sí. I l'altra experiència negativa és... Un moment que també estava tornant amb bici a les fosques, bastant a la nit, i bé, vaig ser testimoni, diguéssim, d'un atac de violència sexual, no jo mateixa, sinó que el vaig veure, el vaig presenciar, i bé, vaig prendre les mesures adequades que jo vaig considerar convenients i vaig avisar la policia.
I quina ha estat la millor experiència que has tingut?
La millor? Jo crec... Una d'elles és muntar les plaques solars i veure que una escola nova que no tenia accés a electricitat tenia llum de cop. I l'altra és, al final de tot el meu viatge, vaig córrer una marató als temples d'Angkor, que és un patrimoni de la UNESCO, allà a Cambodja. I bé, m'havia estat corrent durant un temps per allà i al final poder fer la marató per allà, veure el sol que sortia i acabar la marató. O continuar corrent, sí, per allà.
I després del robatori, com tu vas fer per poder seguir?
Va ser difícil. Els meus pares em van donar uns dinarons que em van passar per un xec, però vaig haver d'aguantar, com diguéssim, la resta del meu viatge amb bastants pocs diners. I llavors vaig estar viatjant durant 3 o 4 setmanes i vaig viatjar amb molts pocs diners. Llavors... En lloc d'anar doncs, a hotels 5 estrelles, vaig anar en albergs rurals i viatjant amb poques comoditats.
Doncs ara et llançarem una pregunta que és, si només poguessis endur-te 7 objectes per tornar a marxar de nou fins allà, fins a Cambodja, fins a aquella zona, quins agafaries?
Ui, 7 objectes. Un que és clau, va primer el passaport, perquè si no pots viatjar entre països. L'altre, el mòbil i el carregador per anar buscant allotjament, perquè allà... Igualment que no tinguin menjar, mòbils en tenen per tot arreu. Agafaria una targeta de crèdit o de dèbit per anar a poder treure diners i a les caixes. Agafaria un ganivet multiusos. Agafaria les bambes de córrer per poder anar corrent a tot arreu. Agafaria... Què més agafaria?
Et queda un, crec.
Me'n queden 2, no? Ah, no, el carregador compta com un altre. Vaja.
La bicicleta, no?
Sí, però la bicicleta no la puc carregar a l'avió, no? La bicicleta
home,
es pot llogar.
Home, si és plegable.
O la motocicleta.
Sempre es pot.
Vaja, sí, potser encara en la bici. No, alguna cosa per posar aquests objectes. No? Em compraria unes motxilles d'aquestes Salomon per posar tots aquests objectes i anar corrent pels llocs. Jo crec.
I ara ja... per
acabar... Li ha agradat el joc, al Marc, eh?
Sí, m'ha agradat, vull dir... No sé, o sigui...
S'estava posant en el teu lloc i s'està imaginant ell què agafaria.
Clar, perquè em dius... O sigui, m'ha fet gràcia el fet que hagis detallat tant unes Salomón. Vull dir, no unes altres, sinó unes Salomón.
No, la motxilla.
Clar, clar.
No, jo de bambes tinc el meu estil i el meu model que em va bé pel meu tipus de petjada i de com corro. És que m'agrada molt córrer.
Bueno, sí que és veritat que diuen que cadascú ha de trobar quin és el seu model de sabata.
Sí, adequat. Sí, això diuen.
I ara ja, per acabar, una pregunta estrella del nostre programa i que últimament està caient en l'oblit. Es lliga molt fent de voluntariat?
Home, fent de voluntària no gaire, perquè jo estava treballant bastant i home, amb nens de 11 anys, doncs no gaire, no? Perquè són una mica petits.
Home, però amb els col·legues de...
No, perquè era gent gran, el meu jefe tenia 50 anys i
o sigui,
tampoc
no
m'agrada
gent de la
teva
edat?
50 anys, però... No, però...
Gent de la teva edat al voltant no tenies?
Una noia que no em portava molt bé. No, en l'ambient de treball, durant el voluntariat, no. Jo anava amb el meu objectiu de treballar i vaig aprendre molt, vaig passar bé. Ara, després, a les tardes, doncs pots sortir, pots anar a visitar gent, pots anar al centre de la ciutat. Jo agafava la bici i me n'anava a Phnom Penh, a la ciutat, i allà ja és un altre ambient. O després, quan vaig començar a viatjar, quan vaig començar el voluntariat, vaig anar per diferents països i doncs anar als albergs internacionals ja és un altre món. Allà ja pots conèixer gent i de tipus, n'hi ha molts, i de totes les cultures.
No ho desmenteix, però tampoc ho confirma, eh?
Sembla que la pregunta...
Sí, no?
No l'haguéssim fet i ens hauríem quedat igual, eh?
L'ha evitat una mica.
Sí.
Això deu ser perquè sí que es lliga, no?
Home, quan viatges, clar, hombre...
Doncs ja està, ja li hem tret, Carme, ja li hem tret.
Molt bé, Carlota.
Doncs moltes gràcies per venir i que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres. Home.
Doncs ara seguim amb els núvols, amb les tendències, allò que, bueno, que circula per les xarxes i que aguanta uns dies i que tothom anomena tendències.
I com ja ha dit la Carme, seguim amb la nostra secció habitual on us portem el que ha estat el més comentat a les xarxes socials durant aquests dies de gener. El fenomen fan i molt més.
Com sabeu, les xarxes socials són una via d'expressió i creativitat pels joves. Aquesta setmana s'han omplert de fotografies i vídeos sobre el fenomen Lady Gaga i els seus fans, anomenats Little Monsters. La cantant americana ha parat a Barcelona recentment en la seva gira mundial i els seus seguidors han penjat a les xarxes socials outfits i vestits de la famosa cantant.
Gaga és coneguda pel seu vestuari impactant i els seus fans han volgut presentar-se al concert imitant els seus vestits i el seu maquillatge i compartint-los a les xarxes socials. Per exemple, molts joves s'han vestit amb roba transgressora, tacons alts o maquillatge fantasiós. Per veure alguns dels outfits dels Little Monsters, podeu veure'ls a les xarxes socials amb el hashtag JoanWallTourBarcelona.
Un altre dels fenòmens, que en aquest cas va revolucionar les xarxes el passat 15 de gener, va ser l'anomenat Blue Monday. El concepte Blue Monday, de l'anglès dia trist, és el considerat dia més trist i depriment de tot l'any, que no és altre que el 15 de gener. Si més no, així és com el més ben reconegut psicòleg britànic Cliff Arnold el va anomenar el 2005.
El càlcul científic per determinar aquest dia es basa en el clima del fred polar, la costosa tornada, la rutina després de Nadal o els propòsits incomplerts de cap d'any durant la primera quinzena de l'any, entre d'altres. Però el més sorprenent de tot plegat és que el concepte es va crear per incentivar la gent a viatjar durant el dia més depriment de l'any en una campanya publicitària d'una agència de viatges.
Si visiteu Twitter, veureu que un dels trending topics del moment és el hashtag Blue Monday. Hi ha fins i tot un compte creat tant a Twitter com a Instagram i diverses companyies ja es van encarregar d'aprofitar aquell dia per promocionar els seus productes. Ja ho sabeu, núvols, de cara al proper 15 de gener, aneu preparats per encarar el dia amb més alegria. Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life, love is all.
Love is all I got now, love is all I got, I can't live, love is all I got, only love in my life, love is all.
Acabarem explicant-vos un repte que s'ha fet viral a les xarxes i del qual molts experts ja estan advertint sobre el seu perill. Estem parlant del Typo Challenge, que desafia a menjar càpsules de detergent com si fossin caramels.
El repte consisteix, doncs, en el que heu escoltat. Incita a ingerir, o almenys mossegar, càpsules de detergents com si es tractessin de caramels. Diverses organitzacions i marques de detergents mateixes ja estan advertint que ingerir aquest tipus de productes és un gran risc per la salut.
Els experts asseguren que empassar una petita quantitat d'aquesta substància és una gran amenaça i pot causar forts dolors d'estómac i vòmits. A més, si el detergent arriba als pulmons, pot causar fins i tot dificultats per respirar. Des d'aquí també us advertim, Núvols, si us acudeix provar-ho, aneu amb compte.
Com sempre, els Núvols hem tornat per portar-vos de nou recomanacions per relaxar-vos i encarar els pròxims dies amb nous descobriments de pel·lícules, sèries, llibres i música. Comencem, però, amb el llibre.
El llibre que us volem recomanar és La mujer del camarote 10, de Ruth Ware. Aquesta novel·la narra la història d'una periodista de viatges, la Lo Blacklock, que és convidada en un creuer pel Mar del Nord, un viatge plàcid i de luxe amb pocs passatgers. En unes setmanes, el creuer es converteix en un autèntic malson. La Lore presencia com la dona de la cabina 10 cau per la borda, però la resta de passatgers fan com si res.
Es tracta, doncs, d'un thriller psicològic, estil que predomina en l'obra d'aquesta escriptora anglesa. Ruth Ware és també l'escriptora de, per exemple, En un bosque muy oscuro o The Lying Game. El seu llibre, que us hem recomanat, està disponible a les llibreries en castellà i en anglès, i també en format e-book en moltes edicions i idiomes diferents. El podeu trobar en preus des de 8 fins a 20 euros.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent del mar, de rius i de muntanya.
Pel que fa a la sèrie que us portem aquesta setmana, com no podria ser d'una altra manera, és Shameless, una sèrie de televisió estatunidenca d'èxit que va començar a fer una temporada d'11 capítols i que a dia d'avui ja porta gravats més de 80 capítols i 8 temporades. La trama d'humor se centra en la disfuncional família de Frank Gallagher, un pare alcohòlic abandonat per la seva dona que es dedica a despilfarrar diners mentre els seus 6 fills aprenen a viure sols.
N'hi ha un de més petit, 2 que constantment s'estan fent la guitza, un homosexual que encara no ha sortit de l'armari, un altre superdotat i una germana gran que molt sovint es veu obligada a fer de mare. És una gran decisió veure aquesta sèrie, si voleu passar una bona estona. Esperem que la gaudiu tant com nosaltres.
Put your flags up in the sky, and wear on Saturday, show the world where you're from, show where you're from, show the world we are one.
La proposta cinematogràfica que us portem avui és el film francès Lumière. L'aventura comença dirigit l'any 2016 per Thierry Frémaux, conegut per ser el director del prestigiós festival de Cannes, us en farem una breu sinopsis, com sempre.
El film és un documental sobre els inicis del cinema. L'any 1895, els germans Lumière van inventar el cinematògraf i van dirigir les primeres pel·lícules de la història del cinema. Al llarg del seu metratge, el documental oferirà una selecció de 108 pel·lícules de 50 segons de durada, restaurades, que ens mostren un viatge als orígens del cinema. Són una mirada única sobre França, sobre el setè art i sobre el món que va inaugurar el segle XX.
Té una durada de 90 minuts i ja el teniu disponible en DVD per disfrutar-lo a casa. Grans directors del Hollywood contemporani com Martin Scorsese han elogiat aquest film, el qual cataloguen de necessari per entendre el cinema que veiem avui en dia. No perdeu aquesta oportunitat d'aprendre sobre el cinema, Núvols. I I per acabar, la cançó que us portem aquesta setmana i que podeu sentir en aquest moment és la recent estrena del cantautor Pablo López, El Patio. Una cançó que de ben segur us portarà a la infància i amb la que podreu recordar aquells moments d'esbarjo al pati.
Per si no ho recordeu, Pablo López va quedar finalista i en segona posició en la 6a edició d'Operación Triunfo. Aquest cop ens ha sorprès amb un nou àlbum que va sortir el passat desembre, titulat Camino, Fuego y Libertad. Amb això ens despenim, Núvols. Acabeu de passar un bon dia i fins aviat.
Doncs fins aquí arriba la secció del Núvol. Gràcies al Guillem, al Marc, que us tornem a retrobar d'aquí uns 15 dies. Esperem que la Irene, que avui ens ha fallat. Però
segur
vaja, a veure si tenim l'equip complet en la pròxima edició del Núvol. Que passeu una molt bona setmana, gràcies.
Igualment.
Bon dia.
Adéu. Solo quiero que te vayas. Solo quiero que...